Diari de guerra, a la ciutat de Barcelona el dia 9 d'agost de l'any del senyor de 1697. Jo, Miquel Martí, de 55 anys d'edat, oficial de les forces catalanes, que sota el comandament de Ramon Sala i altres bons patricis d'aquesta terra hem lluitat al costat del príncep Jordi de Darmstadt, he rebut la trista nova que demà lliurarem la ciutat als francesos. A mans seves, i abans per culpa dels súbdits del rei de Castella, la nostra ciutat i la nostra terra han sofert desfetes i traïcions sense mesura. Tal com ja havíem patit, el meu pare i el meu avi temps enrere. Hem estat sota el foc enemic durant setmanes i des de principis de juny, quan va començar aquest horrorós setge, l'adversari ha ensorrat cases i ha matat homes, dones i criatures per empènyer-nos a capitular. Gent innocent sacrificada per unes ànsies de poder limitades. Per cada soldat defensor han caigut 20 ciutadans desarmats. Per cada baluard destruït s'han enfonsat 20 cases de gent honrada i treballadora que mor sota la runa. Diuen que fins a 20.000 projectils d'artilleria i més de 80.000 trets de mosquet s'han llançat contra nosaltres. I ara ja no podem resistir més. Arribats a aquest punt, molts que hem lluitat per defensar casa nostra, ens preguntem on són els nostres aliats, on són aquells que havien jurat que combatrien al nostre costat per defensar-nos, on? El virrei d'Espanya, el malnascut d'en Velasco, ens ha traït, ha eliminat vilment i en silenci molts dels nostres oficials i ha impedit que les tropes preparades a Collserola ens poguessin auxiliar. De fet, portava les seves forces fora muralles, allunyant-se tant com podia del foc enemic. Han lliurat la nostra ciutat als francesos d'una manera vergonyosa i humiliant. Així, un cop més, la història repeteix. Els nostres aliats, ahir els francesos, avui els espanyols, i demà qui sap qui, s'han convertit en els nostres botxins. Jo, com a català, no ho podré oblidar mai. Ja fa massa temps que estem abandonats a la nostra sort i mentre uns diuen que ens ajudaran i ens traeixen, altres destrossen els nostres camps, s'emporten i maten el nostre bestiar, deixen reduïts a la misèria viles i pobles i abusen de la nostra gent. Després d'anys i anys de lluita silenciosa, de comprovar com els catalans hem estat una joguina en mans dels poderosos, com ens han enganyat i maltractat una vegada i una altra, comença a ser hora de parlar ben clar i explicar la nostra història, perquè el dia de demà tothom la sàpiga. Això és el que em proposo fer jo, en Miquel, soldat del nostre exèrcit i hereu de Can Martí. Bé, hem sentit un fragment de la novel·la de Ramon Gasch, Defensors de la Terra, i comença tirant de llibres.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 21 d'octubre de 2014. Passen uns minutets de les 9 del vespre i som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Això només pot ser una cosa, Tirant de llibres, el programa número 272. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Bona nit a tota la nostra audiència. Hola, bona nit, Joan, al programa 272.
Bona nit, Gemma, també. Bona nit a tothom i bona nit també a la Gemma. Grau, que es fa un control aquí del programa, excel·lent com sempre. I també saludem a tota la gent que anirà participant, que ara Francesc començarà a explicar qui ve i qui participa aquest programa d'avui.
Seria difícil fer un programa sense la Gemma. Eh? I seria difícil fer un programa sense l'audiència, esclar. Si no ens escolten, malament.
Exacte. I a més que avui que està jugant al Barça, com sempre.
Bé, però tothom està escoltant Tirant de llibres.
Ja ho sabem, ja. Eh? Hi haurà menys gent al camp, què farem?
Molt bé, doncs avui començarem el programa després d'aquesta lectura que ens ha fet en Jordi d'aquella novel·la d'en Ramon Gasch, que vam tenir aquí l'estudi, per cert, Defensors de la Terra. Doncs començarem amb l'apartat Biografies i assaig. Avui en Joan ens parlarà d'un llibre editat per en Julià Guillamont, dedicat a Salvador Espriu, aquest poeta tan important.
Sí, és un llibre molt curiós, perquè d'aquests no... És un assaig, un estudi sobre l'obra d'Espriu, però des d'un punt de vista, diguem-ne, més humà. Surten moltes fotos, infanteses, amors, històries del viatge que va fer aquell cap allà a Grècia i de tota una sèrie de coses que moltes vegades les biografies no s'entretenen tant.
Sempre parlem de l'Espriu amb el tema de la mort.
Exacte. No és un, per tant, hi ha alguns poemes seus, evidentment, i fins i tot totes les sentències que van sortir a l'any Espriu, cada dia sortia una sentència. Us en recordeu per TV3? Cada dia... Pues aquestes també hi són, però coses d'aquestes. Són més, però un Espriu més proper.
Tenim l'editorial, avui una editorial doble. Tant en Jordi com en Joan ens parlaran d'algun tema que els ha cridat l'atenció aquests dies i que volen compartir amb nosaltres. L'apartat de la crònica, en tenim tres de cròniques, una des de Catalunya amb la Sílvia Romero, una altra des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret i una altra crònica des del País Valencià amb l'Empar Morelló. A l'apartat de literatura universal parlem de Patrick Modiano, aquest flamant Premi Nobel de Literatura 2014. L'apartat de llibres a la carta, l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'una novel·la de Care Santos, L'aire que respires, i acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard.
I need a photo opportunity. Bé, a l'apartat Biografia i assaig parlarem avui d'un llibre, com hem dit fa un moment, editat per Julià Guillamont. No l'ha fet ell només, eh? Ell és el que té el cura de l'edició. Ara veurem una mica aquí quins altres personatges hi surten aquí. I es titula Espriu, l'escriptor compromès, el místic i el gran sarcàstic. És un títol ja una mica estrany, eh? Perquè jo ja sé que era sarcàstic, però posar-li com el gran sarcàstic, en fi, això em sona molt a Gran Sapastre, no? Aquell llibre que va fer Canyameres referit a Puig i Ferrater. Està editat per La Galàxia Gutenberg. Una lloc curiosa també que vam parlar després perquè només edita en castellà, però aquest l'ha fet en català. Barcelona, 2013... Sí, va ser a finals de l'any passat, no fa gaire, un any, encara no. Té 160 pàgines i té dos preus, un 17,5 en format paper en les llibreries normals i 16,63 a Amazon també en format paper. No existeix l'edició amb Kindle o amb EPUB, no existeix, només és en paper. Col·laboren l'edició, i per això volia parlar de l'editorial, Catalunya Ràdio. D'una banda, el CCCB, centre, és aquell famós museu que hi ha allà al costat de la Universitat de Geografia i Història de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Fundació, o sigui, l'entitat Any Espriu. Quins textos inclou? Doncs inclou textos de diversos autors, de Marçal Cintes, de Xavier Bru de Sala, de Rosa de l'Or, de Julià de Jòdar, Miquel de Palau i Julià Guillamont. Donen cadascuns diverses interpretacions de l'obra espriuana. Els espectacles referenciats i il·lustrats a la publicació són Primera Història d'Esther, de 1957, interpretada per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, ADB, La pell de brau, 1960, Primera Història d'Esther, 1962, Gent de Cinera, 1963, Ronda de mort a Cinera, 1965 i 1970, va haver diferents interpretacions d'aquesta obra, interpretades per l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, EADAC, dirigida per el malaguanyat Ricard Salvat. Quan llegim el llibre, ens n'adonem que no és una obra típica de les que s'escriuen sobre el nostre poeta nacional, perquè ens facilita unes claus desconegudes per a la majoria dels lectors, ja sigui les de la seva infantesa com la seva joventut, amb els estudis universitaris inclosos, les seves relacions frustrades amb les dones, concretament amb Amàlia Tineo, Lola Solà i Mercè Muntanyola, i imatges que van anar marcant el pas de l'autor per la nostra terra i que van ser la causa de molta part de la seva obra. De fet, ell feia servir molt les imatges de quotidianes de allò on passava, o bàsicament de Cinera d'Arenys, o de Barcelona, on sigui, i llavors aquí se li acudien doncs, escriure els poemes. Surten aquestes imatges, també, i personatges, també. Això també no és en paisatges, sinó personatges concrets que surten amb els seus personatges, doncs són personatges reals, a partir dels quals es prova a fer el seu muntatge creatiu. Amb tot, també cal deixar clar que per Espriu la Guerra Civil i la dictadura franquista subsegüent van representar un cop de mall al cap per ell i per bona part de la societat catalana també, ja que va haver de recórrer a l'exili interior per poder sobreviure com a creador català. Sobre la pell de Brau, obra que alguns unionistes alaben i que va passar a la censura, diu el mateix Espriu en una carta a Joan Colomines: "Vaig escriure la pell de Brau, entre altres raons, perquè no fos dit, repetint un pensament d'Ortega, que la perifèria no podia entendre la cèlebre península en la seva complexa i profunda totalitat. Ara bé, crec, i cada dia ho tinc més clar, que el diàleg amb Madrid és impossible. El Madrid d'ara, d'ahir, de demà i de sempre." I això ja ho deia el 1963. Fixeu-vos que sembla que ha sigut una cosa que haguéssim pogut dir abans d'ahir, no? Doncs ja, mira si fa anys que ja ho deia Espriu, això.
Era un visionari.
Era un visionari, sí. I no, és que molta gent diu, és que la pell de Brau, va fer un poema a Espanya, Doncs no, va ser un intent d'acostament, però a veure com el rebien.
I el Maragall ja havia fet una oda d'Espanya també, i també deia que no escoltava.
Perquè diu que no s'escolta... no escolta els seus fills, no?
Exacte.
O cosa així.
No escolta la gent que parla amb una llengua no castellana.
Exactament, allà. Això mateix. Molt bé, noi. Les fotografies, gravats, documents fotocopiats són d'una alta qualitat i serveixen per presentar-nos un Espriu més humà. I per això no ens ha d'estranyar que hi hagi els manuscrits de diverses obres amb les oportunes correccions, fetes per l'autor abans d'imprimir-les, i les entrevistes a diaris, revistes i a la televisió, que van contribuir a augmentar el seu coneixement entre el públic, tot i que era una persona que no li agradava gaire de que li fessin entrevistes, En tot cas, acceptava alguna cosa a casa seva i encara, i demanant audiència, com aquell que diu. També hi ha el total de centenars de frases que se van emprar per fer un homenatge a l'autor, amb les fotos de les portades de tots els llibres publicats per l'autor, en català i en diverses traduccions, com ara l'espanyol, el francès, l'anglès, el txec, l'estonià, el romanès, el suec i l'alemany. Perquè fixeu-vos, doncs, la gran... I a causa d'aquest coneixement de la seva obra, va estar a punt de ser nomenat per ser el Premi Nobel. Per pressions polítiques espanyoles no li van donar, però sí que se'l mereixia, de carrer, diguem-ne. En resum, com diu la contraportada, hem reunit totes les facetes d'Espriu en un àlbum il·lustrat que proposa un recorregut per la seva vida i la seva obra. Reconstrueix amb imatges la infantesa a Barcelona, Arenys de Mar i Viladrau, els orígens del mite de Cinera, els referents de l'obra narrativa que va escriure en els anys 30, el món universitari i la relació amb l'actualitat política i social de les anys de la República. I explica com després de la Guerra Civil Espriu es va convertir en un punt de referència de la represa cultural catalana mitjançant la poesia, el teatre i la cançó. És un llibre ideal per a totes aquelles persones que els agrada l'obra d'Espriu i volen anar més enllà. Tornem a repetir la referència: Julià Guillamón, editor. El llibre es diu Espriu, l'escriptor compromès, el místic, el gran sarcàstic. Editat per a Galàxia Gutenberg, Barcelona 2013, 160 pàgines, 17,5 euros en format paper i 16,63 euros a Amazon en el mateix format.
L'editorial.
Populisme i control social. A partir de la clàssica divisió de les formes de domini que establia l'elitista Plató al diàleg al polític, es podrien distingir 6 possibles règims polítics segons si estan presidits per un relatiu, sempre discutible, grau de legitimitat o hi predomina l'abús dels drets de la població. Monarquia enfront de tirania, aristocràcia enfront d'oligarquia, democràcia enfront de demagògia. Per a la Generalitat del planeta, en la mesura que més i més països es té en compte la formació d'una opinió pública plural i que en el millor dels casos el poble intervé en l'elecció dels governants i en el propi govern, la distinció entre democràcia participativa i manipulació de les aspiracions populars adquireix més i més importància. De fet, hi ha excepcions de la paraula populisme que són perfectament respectables. La primera, corrent ideològic, polític, etc., que vol defensar els interessos i les aspiracions del poble. I la segona, tendència artística, especialment literària, que tracta de reflectir la manera de viure i els sentiments de les classes populars. Però hi ha formes de populisme que consisteixen en la utilització de mètodes emotius i racionals per estimular els sentiments dels governats amb l'objectiu que acceptin promeses de grups polítics sense escrúpols al servei de projectes tirànics, oligàrquics o demagògics. Són fonamentals els assaigs de Noam Chomsky sobre el control del pensament en societats modernes en què no es pot imposar la disciplina simplement per la força, sinó que han de ser dominades mitjançant formes més subtils de control ideològic, com l'opinió dels mitjans de comunicació o l'ús de la publicitat en la fabricació de la conformitat en els individus i en els grups socials. Resulta alliçonadora la història d'Edward Bernays, 1891-1995, l'inventor de les relacions públiques als Estats Units d'Amèrica, responsable, entre d'altres campanyes de persuasió social o enginyeria del consentiment, de l'acceptació del fet que les dones fumessin en públic sense restriccions als anys 30 per a Lucky Strike, o del foment de la por al comunisme entre el públic durant la Guerra Freda. Concretament, es va encarregar de l'organització del cop d'estat de la CIA que va derrocar el president electe de Guatemala el 1954 i va reinstaurar una dictadura militar a favor de la United Fruit Company. Bernays, com a bon dèspota il·lustrat, creia en la distribució d'idees de massa en una societat de producció de massa. Pel que fa al procés de construcció d'un estat des d'un enfocament de l'actuació col·lectiva basat en la presa de decisions racionals i en la formació d'una consciència de grup a través de l'acció coordinada, contraposat a la manipulació d'un ramat que es mou per impulsos cecs, crec, sincerament, que és convenient donar suport al projecte independentista del poble català a les urnes. I també crec que cal desemmascarar les mostres de col·laboracionisme amb el règim polític en decadència, teledirigides des dels mitjans al servei del govern central.
Bé, la segona part de l'editorial és un tema semblant també al que ha fet en Jordi, però a un altre caire, diguem-ne. És la lectura d'un manifest que han fet escriptors catalans. Ha fet a prop de, fins ara hi ha prop de 400 escriptors catalans que han signat un manifest que té dos títols. Diu, diem sí a la consulta, direm sí a la independència. Fins ara consulta el dia 9, diem sí i direm sí en el futur quan hi hagi la convocatòria de la independència. Diu així: ens dediquem a escriure. Parlem del món en versos, contes, obres de teatre, novel·les, guions, articles, assaig i amb altres textos. Més enllà d'aquesta dedicació que ens uneix, cadascú de nosaltres té els seus gustos, les seves preferències polítiques i una opinió sobre el país que és del tot personal. De vegades n'hi ha que fem públiques aquestes opinions. Gairebé sempre preferim ocupar-nos dels nostres assumptes. Ara és una d'aquestes ocasions en què ens sembla que val la pena saber què pensem. Perquè ens adonem que hi ha una gran majoria a favor que es faci una consulta per decidir el futur del país. Som part d'aquesta majoria. L'acord polític que ha fet possible la convocatòria d'una consulta per al proper 9 de novembre és molt ampli. Però la tossuderia dels que la volen impedir és molt pesada. Per això pot ser útil que més i més persones fent crides per reforçar aquesta cita amb les urnes. No cal que ens hi allarguem gaire més. Ens reservem les paraules per a les nostres obres. Només volem compartir amb tothom que ho vulgui saber la nostra ferma convicció que la consulta és la millor solució. Volem que es voti el 9 de novembre. Amb això, però, no en tenim prou. També volem deixar clar que donem suport al vot afirmatiu a favor de la independència, perquè estem convençuts que amb un estat propi tindrem l'oportunitat de fer-ho molt millor. Volem viure fora del bucle avorrit de l'autonomia resignada i ploramiques. Serà millor si tots plegats escrivim com ens plagui la pàgina en blanc que tenim dret a encetar. Catalunya, 16 d'octubre de 2014.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la connexió amb la nostra envolguda companya des de Barcelona, Sílvia Romero. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Avui començarem el nostre recorregut cultural a Tarragona. En aquesta població es va inaugurar l'abril passat la Casa de les Lletres, que és un nou servei creat per l'Ajuntament de Tarragona que té com a missió principal l'impuls, la coordinació i l'acolliment de les iniciatives que giren al voltant de la creació literària i de la lectura. Doncs bé, aquest any, per primer cop, la Casa de les Lletres s'encarregarà de l'organització de la Tardor Literària 2014 de Tarragona. En aquest cicle, que s'estén de mitjans d'octubre a mitjans de desembre, hi trobarem prop d'una vuitantena d'activitats organitzades per diferents entitats i organismes de la ciutat, cosa que permetrà que se'ns ofereixi una variada i crec que intensa programació. Per exemple, algunes d'aquestes activitats pretenen donar a conèixer el patrimoni literari. També s'ha creat una nova edició de la Ruta Pini Soler. Hi ha actes adreçats a l'estímul de la lectura i, com no podia ser d'altra manera, hi ha també molta activitat al voltant dels premis literaris que es convoquen a la ciutat. Des d'actes per donar a conèixer l'obra de diferents autors, lectures dramatitzades, lectures poètiques, presentacions de llibre, de documentals, xerrades, conferències, un ampli ventall, ja podeu veure-ho. I on cal que aneu a fer aquesta selecció que us proposem? Doncs a la mateixa web de l'Ajuntament de Tarragona, que és www.tarragona.cat. I un cop allà, cliqueu l'apartat Cultura i trobareu el programa d'aquest festival de tardor literària. I sense deixar el marc literari com a taló de fons, ara viatjarem cap a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental. En aquesta població, el diumenge passat, 19 d'octubre, es va inaugurar el 14è Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat. Un festival que té actes programats fins al diumenge 26 d'octubre, aquest diumenge, per tant, encara hi sou a temps. Aquesta 14a edició, tal com indiquen els organitzadors, vol intentar girar els ulls enrere per veure el camí fet fins al moment i aprofitar el bagatge d'experiència que implica haver dut a terme totes aquestes convocatòries, però alhora el que vol fer és emprendre un nou rumb introduint canvis que el projectin cap al futur, amb la finalitat de convertir-lo en el Festival Nacional de Poesia del nostre país, on es reuniran les veus més representatives de les nostres lletres per donar visibilitat i veu als poetes de tot el domini lingüístic català i la seva obra, des dels poetes més reconeguts, aquells que comencen. Com podeu suposar, de nou, un festival d'aquestes característiques necessitaria un espai propi per poder enumerar totes les activitats que hi ha programades. Per la qual cosa, el millor és que tingueu el programa al davant i que feu un cop d'ull vosaltres mateixos. Com? Doncs ben fàcil. Entrant a la web del mateix ajuntament, www.santcugat.cat, i un cop aquí cliqueu l'apartat Actualitat i allà trobareu el programa sencer. I ja per acabar, però encara en el món de les lletres, ja veieu que avui sóc una mica monotemàtica, comentar-vos que dins el cicle Un dia amb, organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'Arts Santa Mònica, aquest proper dissabte 25 d'octubre l'escriptor Biel Mesquida serà el protagonista convidat. La trobada, que és de 11 del matí a 2 de la tarda, tindrà lloc precisament a la sala d'actes de l'Arts Santa Mònica, a les Rambles número 7 de Barcelona, i estarà moderada per Isabel Olesti. I això és tot per avui, però voldria aprofitar per recordar-vos que aquesta mateixa setmana, a Sant Celoni, també hi ha la possibilitat de xerrar amb una escriptora. Això serà aquest proper divendres, 24 d'octubre, a les 8 del vespre, a la Biblioteca L'Escorxador. ja que tindrà lloc la presentació de la novel·la El Plagi, premi al lector de l'Odissea. I bé, en aquest cas l'escriptora de la novel·la i per tant amb qui podreu conversar després de la presentació pròpiament dita serà Sílvia Romero, és a dir, una servidora. Us espero aquest divendres i per als qui no puguin venir, molt bona setmana.
Molt bé, Sílvia, molt bona setmana. Déu-n'hi-do, Tarragona, Sant Cugat, el Centre d'Art Santa Mònica, moltes coses, moltes propostes les que ens fa la Sílvia. Bé, Joan, penso que tu tens alguna cosa a dir-hi sobre aquest divendres.
Sí, aquest divendres fem la presentació del llibre de la Sílvia, la nostra companya Sílvia, El Plagi. Això és a la biblioteca d'aquí Sant Celoni, és a les 8 del vespre del divendres que ve, vull dir aquí 3 dies. Per tant, esperem que ens acompanyeu i pugueu veure una escriptora que n'ha fet molts de llibres, més de 10, i aquest és dels últims, l'últim, i que ha tingut un premi important del lector de l'Odissea. El lector de l'Odissea és el premi que ha tingut. I per tant, doncs, val la pena llegir-lo i venir. Us convidem, emplacem a venir.
Molt bé, una altra crònica, oi, Joan?
Sí, ara tenim el nostre micròfon, ens ha benvolgut company de la Franja de Ponent, Octavi Serret. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Vall de Roures, de la Franja, del Matarranya. Avui us vull presentar un llibre que ha sigut un dels protagonistes d'aquest estiu per part de llibreria Serret i de tots els líos que he armat a finals d'agost. Resulta que tenim un guanyador del primer certamen poètic de llibreria Serret. I el guanyador és un poemari de la Conxita Jiménez que es diu Terres i Vents, publicat per Edicions Saldonà i que ha sigut el premiat i que, segons Santi Borrell, és un excel·lent poemari. Ell ha sigut el president del jurat i realment ell va considerar que era el millor que s'havia presentat. I jo comparteixo també la seva opinió. Sí que realment jo de poesia no sóc un entès, per això tenim els que són professionals d'aquests temes, i que jo el que faré serà, us llegiré un trosset, us llegiré el que diu el Santi, que en això jo crec que en tindrem més que suficient, i que ja veureu com realment, si us agrada la poesia, disfrutareu. A veure, Terres i Vents, de Conxita Jiménez. Segons Santi Borrell, hi ha una calma profunda com si cada paraula fos un batec que es va esfonsant a la terra. Conxita Jiménez escriu així, escriu la tendresa damunt de la terra aspra, escriu la memòria damunt de l'instant, escriu el que no veu i el que veu, escriu el temps, escriu els arbres de la ribera, escriu els olors d'un riu que fa temps que expressa la força d'una terra, escriu sobre les terres obertes, algunes terres, les terres de l'Ebre, les terres que coneix, escriu sobre alguns camins, els camins que ha viscut i ha deixat passar. Terres i Vents, de la Conxita Jiménez, com us he dit, és el poemari guanyador de la primera edició del certamen literari llibreria Serret de poesia de Vall de Roures, del meu poble, en la modalitat de poesia català i convocat en col·laboració amb l'associació Tres Territoris. Això és cert. I l'associació Tres Territoris ha apostat per la poesia i concretament aquest llibre és un exemple, diguem-li, dels primers premis de poesia que enguany s'han donat i que l'any que ve, lògicament, continuarem. La Conxita Jiménez, doncs llegiré un poquetet d'on és. Ella és nascuda a Girona, ha viscut gairebé sempre a Tortosa i actualment viu a Tarragona. Ha publicat poemes als llibres col·lectius Nit de la poesia, el 2003, i Nit de la poesia, el 2004. En relat breu, El Clip, el recull col·lectiu Dos germans asimètrics i altres contes, i el recull de poesia La cruïlla, Flors de sal, i dins del volum col·lectiu La ciutat i l'oblit, i La ciutat adormida. Pues, més que res, ja sabeu, avui poesia i que ho disfruteu.
Doncs molt
bé.
Fins
la pròxima setmana.
Ah, gràcies, Octavi. La setmana que ve ens tornem a trobar. Molt interessant totes les informacions que acabes de donar. I ara tenim un micròfon benvolguda companya, Empar Murelló, des del País Valencià, que segur que ens ha d'explicar coses interessants i aquestes calentes.
A veure, que aquesta setmana de finals d'octubre sempre és molt interessant a València i no sé què passa aquesta... Bé, ara ho xerrarem tot. Bona vesprada a totes i tots. Hola, Joan.
Hola.
Hola a tots els que ens escolten.
Què tal?
Hola, Francesc. Hola. Mira, demà mateix l'Acadèmia Valenciana de la Llengua presenta un llibre de Joan Roís de Corella. Sabeu que és l'any Roís de Corella? La setmana passada vam anar a un acte sobre... Roís de Corella i Joan Vinyoli, per compartir l'any literari, diguem-ne, doncs demà mateix estarà l'autor, que és Abel Soler, i bé, el vicerrectorat de Cultura, i per a la presentació del llibre. Això serà per la vesprada, a les 7:30, a la sala de la muralla del Col·legi Major Rector PSET. Per tots els que vulguin participar, jo crec que serà prou interessant perquè només se presenten dades biogràfiques, sinó també documents inèdits, bé, inèdits, en fi, per al públic en general, diguem-ne, no d'usuaris, sinó documents que han estat, que, diguem, per als estudiosos de la persona de Roger Secorella. I més coses, aquest dijous comença ja la Setmana Gran. Podem anar, mira, tenim una jornada reivindicativa perquè així els estudiants estan 3 dies de vaga per intentar aturar la LOMQE, per defensar l'escola pública, per dir sí a l'ensenyament en valencià, i demà mateix serà, perdó, dijous serà la jornada reivindicativa forta en què iran a manifestar-se amb el lema Aturem la LOMQE, defensa de l'escola pública. Iran a les 6:30 des de València, des de la plaça de Sant Agustí de València i de Castelló i Alacant també simultàniament. I bé, i d'alguna manera és, sabeu que aquí ja va passar allò de la primavera valenciana, moltes coses no han canviat, en qüestió lingüística estem tocats, nosaltres, les illes, imagine que vosaltres, que, ni què més dir. I bé, i els estudiants han tirat endavant aquestes jornades reivindicatives amb el suport de moltes entitats, sindicats d'estudiants, sindicats, plataformes per la llengua, etc etc.
Aquí també la fan la vaga, els estudiants.
Com?
Aquí també la fan.
Ahir també la fan la vaga, sí. Perfecte. Doncs així, 3 dies de vaga, ahir, demà i avui, exacte, ahir, avui i demà, volia dir, i ja dijous serà la manifestació. Així que esperem que alguna cosa canvie, ja que hem pogut tirar o aturar determinades lleis estatals, doncs a veure si aquesta del senyor Bert també hi canvia.
I en porten 5, de dies de vaga?
Sí.
3 d'aquesta setmana i 2 de fa 3 setmanes, em penso.
Efectivament, sí, van començar, l'inici del curs escolar va ser fent vaga, o sigui que, però sembla que no hi ha orelles que vulguin escoltar a la gent, a la comunitat educativa, ja no dic els estudiants només, el professorat i, en fi, a veure si canvia alguna cosa. I podem anar dijous, també podem anar al teatre. Mira, estan en una promoció especial de 2x1, una entrada a 15 euros les dues entrades per veure Zeta, l'habitació, i l'habitació 113. Això serà el Teatre Micalet dijous a les 8:30 que s'estrena. I també dijous el grup Arrap estarà posant la música en valencià a la festa de benvinguda que es fa a la UGI, a Castelló, a les comarques del nord del País de València.
Què és això de la UGI?
La UGI, no, perdó, la UGI, la Universitat Jaume I,
perdona. UGI, sí, deia.
A veure, no, pot ser, ho he dit massa ràpid. La UGI, la Universitat Jaume I. Doncs estaran posant la música en valencià per a la festa de benvinguda de tots els estudiants a la universitat. I què més coses? Divendres 24, anem a divendres. Es presenta a Vila-real, també a les comarques castelloneres. Ja van per la quarta, crec, edició, si no recordo malament, de totes les cançons Parlem de tu, que sabeu que és el llibre de Xavi Sarrià, el component d'Obrim Pas, que es va dedicar un poc a la literatura i recrear d'alguna manera les seues vivències a través de les cançons i també la societat, retratar d'alguna manera la societat valenciana d'aquella època a través de les cançons i del que va anar passant a poc des de la música, des de la perspectiva musical.
També col·labora, el Xavi Sarrià també col·labora a VilaWeb, fa articles.
Sí, també col·labora a VilaWeb i sé que està ara tirant endavant també algun projecte de publicacions en valencià i bé, sí, està donant suport al Verkami, sí, es mou prou, ha deixat, diguem-ne, la música de manera oficial l'Obrim Pas, però es mou prou en aquest sentit. I la grossa serà aquest dissabte, que serà la 43a edició dels Premis Octubre a València. Celebraran al hall de l'edifici Octubre a partir de les 9 de la nit i seran la Sílvia Pérez Cruz, el Lluís Llach, el Xavier Mariscal, hi haurà el cabaret literari d'Enric Casasses i Feliu Gasull, bé, i moltes altres coses per a lliurar els Premis Literaris que fa, doncs això, 43 edicions que van en marxa. El sopar encara hi ha entrades, es pot encara apuntar la gent i poden sol·licitar encara. El que no hi ha, i dic per això deia al principi de la crònica, hem punxat un poc, el que no hi ha serà com altres vegades les jornades literàries o històriques, de revisió històrica o de, en fi, de temes diversos que han tractat en altres ocasions.
Escolta, he sentit que deies que hi anirà Xavier Mariscal?
Sí.
És curiós perquè normalment no venia, no anava a aquests actes el Xavier Mariscal.
No, però és que em sembla que aquí no el tenim com a catalanista, però a València, ell és d'origen valencià, sí. Oi? En canvi, el tenen com a progressista i, per tant, s'apunta a aquests actes.
Vols dir que ahir vosaltres tireu d'ell i no dona resposta?
Bé, o en tot cas no és una personalitat que destaqui per la mobilització, si més no, en aspectes catalanistes.
Ah, mira, no ho sabia això jo.
Sí.
A veure si tenim ocasió.
Va fer el Covid, li va anar molt bé, però...
No, senzillament perquè seria més aviat un senyor línia PSC, si no m'equivoco,
ja,
no?
Sí, ell està més... En fi, no sé, a veure, dic que estaria més, però sí, és d'aquella època... Poc més de... Sí, jo crec que aniria més pel PSC, sí. Més, o pel PSPB, en tot cas, sí, no sé.
Ah, això
sí, mateix.
PSPB. En fi, doncs això serà. I mira, la veritat és que m'agrada que estiguen molt la Sílvia Pérez Cruz, que crec que té una veu preciosíssima, i el Lluís Llach, perquè ja hi fan campanya, i després de tot el que ha passat els darrers dies amb vosaltres allà, però crec que també els grups valencians que tenen ara moltíssima presència ja haurien d'estar d'alguna manera, si no com a grups valencians, com a grups compromesos amb la cultura i amb la llengua, que crec que això també és important. Algun grup, alguna entitat, alguna plataforma per la llengua, algun grup de recerca, no sé, crec que això també haurien d'estar convidats. O en el cartell anunciador, si més no, pot ser estan convidats.
A més de la seva veres cruz, tens una bona veu, però hem de prescindir-ne perquè ja el temps s'ha acabat.
Exacte, ja s'hem passat de temps segur. Escolteu,
però sempre és un plaer sentir-te.
Exacte, sempre és un plaer sentir-te i ja tant.
Bé, hem d'esperar fins la setmana vinent.
Ja veurem qui guanya això.
Molt ben, Pat.
Adéu, gràcies.
Fins aviat.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura universal.
Bé, amigues i amics, som a l'apartat de Literatura Universal. És hora de parlar del Premi Nobel de Literatura 2014. Es va fer públic i era el guanyador fa 15 dies, aproximadament, el dia 9 d'octubre. L'Acadèmia Sueca ha atorgat el Premi Nobel de Literatura a l'escriptor francès Patrick Modiano. Ja sabeu que el guardó està dotat amb 8 milions de corones sueques, aproximadament uns 870.000 euros. Tot i que ja s'ha fet públic qui és el guanyador, el rei de Suècia li lliurarà el proper 10 de desembre. Tot i que en aquell moment, encara no, ara suposo que ja ho deu saber, Patrick Modiano, però el mateix dia 9 es veu que l'Acadèmia encara no havia pogut localitzar aquell autor. Un autor conegut pel poc contacte amb els mitjans de comunicació. Avui que parlàvem de l'Esperiu, precisament, doncs
sí,
aquest
semblant.
És exactament el mateix. Peter Englund, el secretari permanent de l'Acadèmia Sueca, ha anunciat que li atorguen el premi, i ara ens diran les raons, per l'exploració de l'art de la memòria i perquè ha abordat el món durant l'ocupació en la Segona Guerra Mundial. O sigui, dit d'una altra manera, l'art de la memòria amb el que ha abocat els destins humans més inapreciables i ha descobert el món de l'ocupació nazi de França. O sigui, que sembla que tracta aquest tema sistemàticament.
Això és un tema també delicat, però sobretot els temes dels col·laboradors, col·laboracionistes amb els nazis i tot això.
I allò que en diuen la zona grisa, no? Em sembla?
Sí, penso que sí. Aquella zona que sí, que no estava ni una cosa ni l'altra.
Que en deia aquell escriptor italià, oi, el de Si això és un home?
Ah, el Primo Levi.
Això mateix, és qui va encunyar l'expressió.
Diu, les seves novel·les són un intent obsessiu de tornar al passat i per fer-ho fa servir maneres molt originals. Modiano està convençut que hi ha passatges que permeten viatjar en el temps i que es troben en llocs molt concrets relacionats de la memòria. Es veu que des de ben jove aquest escriptor ja va rebre premis. Modiano diu que va debutar en El lloc de l'estel l'any 1968, amb 23 anys, i va aconseguir premis com el Fénéon i el Roger Nimier. 4 anys després guanyaria el Gran Premi de la Novel·la de l'Acadèmia Francesa amb Els passeigs de circumval·lació. I l'any 1978 rebia el Premi Goncourt per una de les seves novel·les més conegudes, Carrer de les Botigues Fosques, publicada en català a Proa. Entre la seva producció, que supera la vintena de títols, destaquen Una joventut, 1981, en català, edicions 62, Barri perdut, de 1984, Diumenges d'agost de 1988, i que és publicat per Columna, i més recentment en El cafè de la joventut perduda, 2007, L'horitzó, 2010, L'herba de les nits, 2012, totes tres últimes publicades en català a Proa. O sigui que d'aquest escriptor tenim bastantes coses en català.
En parlarem un dia. Un
sí, dia, en espanyol sembla que ha estat també bastant editat per Anagrama, aquesta altra editorial. Modiano va publicar en francès fa diverses setmanes la seva última novel·la, que no sabré com dir-ho en francès. Jordi, potser ens pot ajudar.
Ui, d'acord, m'hi atreveixo, però em sembla que de totes maneres hi havia una mica de preocupació per la correcció de versió que tenim del títol, no?
Sí.
Perquè el títol aquest, on dius que és? No era l'altre full, potser?
Sí, però aquí també surt.
Ah.
És concretament aquí.
Bé, és una pregunta, oi?
Sí.
Diu, ja, «Pourquoi tu ne te perds pas dans les quartiers?»
Això.
Que això seria una cosa així com «Per què no et perds pel barri?»
Doncs això. Aquesta novel·la diu que la va publicar en francès fa poques setmanes. Suposo que ara de seguida, havent rebut el Premi Nobel, de seguida la tindrem traduïda en català, esperem, eh? El secretari de l'Acadèmia Sueca diu que va dir també que l'obra d'aquest escriptor, de Patrick Modiano, és accessible pel lector corrent. Fa servir una llengua senzilla, però al mateix temps els seus llibres són elegants i refinats. Com que són obres breus, en pots llegir una al matí i una altra al vespre.
Carai!
Aviat el tens.
En vacances, oi? Vol dir això, en vacances.
Doncs això diu el secretari de l'Acadèmia Sueca. Potser no fa cap altra cosa que llegir llibres, aquest home.
Sí.
Es veu que enguany hi havia 210 candidats al guardó. Alice Munro va ser la guardonada l'any passat i els anteriors havien estat Mo Yan, 2012, de la Xina, Thomas Tranströmer, 2011, Suècia, i els altres, no cal insistir, els anys anteriors.
Jo no sé si els diners que donen amb el Premi Nobel se'ls queden tots o han de pagar al fisc la meitat.
Potser no el seu país d'arribada, vull dir, potser no el país d'origen, però sí el país d'arribada.
Clar, el seu país d'on és l'autor, vull dir.
Per cert, has esmentat, oi, que és d'origen jueu, aquest escriptor?
Era una de les coses que havia de dir encara, l'origen del seu cognom. Es veu que aquest autor va néixer en un poblet als afores de París, però el cognom no és francès. Es veu que el seu pare, Alberto Modiano, era un jueu d'origen italià. La seva mare era belga i es veu que es van conèixer durant l'ocupació de París. No ho havia esmentat, però ho tenia pendent de dir. Mireu, l'apartat del diari Ara, on varen fer l'explicació de qui havia guanyat el Premi Nobel de Literatura, varen posar un reportatge, van fer un reportatge que deia «5 títols essencials de Patrick Modiano» i explicaven els 5 llibres més importants. La trilogia de l'ocupació, allò que comentàvem fa un moment, l'ocupació nazi d'Alemanya, una trilogia que es diu «El lloc de l'estel», «La ronda nocturna» i «Els passeigs de circunvalació». La primera està protagonitzada per un jueu col·laboracionista. Te'n recordes? Fa un moment això que dèieu.
Sí, va ser un tema de...
La segona, per una gent doble. I la tercera relata la recerca del pare, perquè es veu que el pare, ell va perdre el contacte amb el pare i fins que al cap d'uns anys no es va assabentar que s'havia mort el pare, i llavors li va dedicar una novel·la. Es veu que una altra de les coses que el va fer patir bastant va ser la infantesa. Els seus pares no eren gaire a casa, es veu que el seu pare era un home de negocis i la seva mare era una actriu, passava molt de temps sol, aquest home, i a més el seu germà gran, Rudy, es va morir d'una leucèmia quan tenia 10 anys. I es veu que aquests fets el varen impactar bastant. I pel que fa a la relació amb el seu pare, es veu que a la dècada dels anys 60 Modiano va perdre el contacte amb el seu pare, excepte en algun moment puntual. L'any 1978 li va dedicar la novel·la «El carrer de les botigues fosques», amb la qual va guanyar el Premi Goncourt. Es veu que portava 10 anys sense saber res del seu pare i de cop i volta es va assabentar que s'havia mort. I llavors per això li va dedicar aquesta novel·la. Aleshores, aquesta segona novel·la, «El carrer de les botigues fosques», és aquesta novel·la que el va fer molt important, de l'any 78. Es veu que el tema d'aquesta novel·la és la recerca del pare. La tercera novel·la seria «El cafè de la joventut perduda», de l'any 2008, premi de la revista Lira a la millor novel·la francesa l'any 2007. Es veu que en aquesta novel·la hi descriu el cafè Condé, dels anys 60, un paradís de la bohèmia literària i artística, on hi fa un conventi d'altres cafès i d'altres temps. La quarta novel·la que destaquen com a molt important és «L'horitzó», una novel·la amb un protagonista, Jean, que és l'alter ego de l'autor. Rere persecucions i intriga, Modiano fuig d'aquell present habitual en la seva obra i evoca amors que s'extravien, somnis i altres horitzons. I l'última de les 5 obres que el diari Ara destacaven com a més important és una que es diu «L'herba de les nits», de l'any 2012. Descriu la recerca d'una dona que l'escriptor va estimar 50 anys enrere. Una novel·la breu que es recrea en la investigació del passat des de les claus de la novel·la negra. Le Monde va qualificar aquesta novel·la com autoficció poètico-policial del passat. I per acabar, voldria dir-vos que el diari Avui, també quan va explicar que li havien donat aquest premi Nobel de Literatura a aquest escriptor, va posar també una entrevista amb Patrick Modiano, que li havien fet l'any 2007, molt dura. Diu, escric per desfer-me dels meus pares. Diu, en el fons, escric perquè només he volgut deslliurar-me de totes aquestes experiències per escrit. És terrible dir-ho, però he escrit aquest llibre per desfer-me dels meus pares. No llegeixo més perquè realment és una entrevista esgarrifosa, eh? Parla també d'un gos, es compara repetidament, parla d'una novel·la seva que es diu El Pedigrí, i diu, en aquesta novel·la et compares repetidament amb el gos de la seva mare, un xou-xou que va acabar suïcidant-se perquè ningú no li en feia cas. La imatge és brutal,
eh?
O sigui que és un escriptor que parla també de coses serioses, eh? Molt bé, doncs ja ho sabeu, Patrick Modiano, Premi Nobel de Literatura 2014. Té moltes coses a dir aquest escriptor.
Llibres a la carta.
Bé, doncs a la secció de llibres a la carta tornarem a sentir la col·laboració d'Helena Martínez Pons. Aquesta setmana dedica la seva col·laboració a L'aire que respires, de Care Santos. Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit a tothom. Bé, dimarts més, doncs, amb les propostes de l'espai de llibres a la carta. Mireu, aquesta setmana us porto una autora que al principi no us hauria de ser desconeguda perquè ja havia parlat d'ella en una altra ocasió, em sembla que va ser la temporada passada. En aquell moment el motiu de la xerrada, bueno, dels 5 minutets que us vaig brindar va ser sobre un llibre que es deia Desig de xocolata. No sé si us recordeu que l'autora era la Care Santos. Bé, pels qui no seguiu el programa Masivitat o els que us heu enganxat aquesta temporada, us diré que la Care Santos és una mataronina que va estudiar dret, però que bé, que de fet del dret no s'hi ha dedicat massa i es dedica bàsicament a literatura, tant infantil, juvenil, com literatura d'adulta. Bé, adulta, a veure, no dic pas que els llibres que jo recomano que no els hagin de llegir els nanos, perquè de fet són bastant il·lustratius, però sí que queda separada perquè té uns llibres especials per gent jove, per públic jove. És una col·laboradora de Catalunya de Ràdio, de la Com, de la 8TV, de la BTV, i bé, ella doncs, fa més aviat d'escriptora cronista que no pas de llicència en dret, o sigui, d'advocadessa. I bé, dit això, perquè tampoc massa cosa no podria dir-vos d'ella, perquè també realment és molt jove, és de l'any 70, per tant tampoc massa currículum o trajectòria vital, professional, no puc oferir-vos, però sí us puc oferir de què va aquest llibre que us proposo avui, que es diu L'aire que respires. ¿Vale? L'aire que respires és un llibre dedicat bàsicament a aquella gent que ens agrada llegir, per entendre'ns, va de llibres, és un llibre que va de llibres. M'explico. Aviam, la protagonista està narrat en primera persona. La protagonista és la millor amiga d'una noia que ara té una llibreria, la Palinur, que és una llibreria d'aquelles de tota la vida, una llibreria de barri on la gent hi va a trobar-hi les coses molt específiques que busca, etcètera, etcètera, però òbviament la seva amiga, la Virginia, doncs no en té ganes i no és el seu. No té cap mena d'inquietud literària, no té cap mena d'interès en els llibres, no li agrada llegir, és més aviat d'una vida frívola, etcètera, etcètera. Clar, llavors ella, doncs, una mica de greu li sap, la veritat. Però la Virginia li encarrega troba una mena de llibres, de cartes, ben posades, en format llibre, que el seu pare havia col·leccionat en vida. Però clar, en vida perquè no se'n col·lecciona en mort, eh? Però vull dir que al llarg de la seva vida havia fet tota una sèrie de reculls de cartes. La primera data del 1760 i escaig i l'última data d'un segle més tard, és a dir, 100 anys més tard. I són cartes creuades entre diferents personatges que va des de que els francesos van entrar a Barcelona, ben acabat el segle XVIII i començat el segle XIX. I bé, aquest recull de cartes el llegeix la nostra protagonista i comença a endinsar-se en tots els esdeveniments que van ocórrer no només a Barcelona, també a les afores de Barcelona. I així ens parla de personatges històrics reals, com el Baró de Maldà, com el Capità Lecci, com, bé, diversos personatges. Clar, el llibre, al ser diferents cartes creuades per diferents persones, conté una quantitat de personatges, impressionants. Llavors, clar, parlar-vos d'un en concret seria com bastant injust. Sí que és veritat que el personatge genovès, el de Brancaleone, que és també un personatge principal, doncs bé, és un personatge dibuixat amb molt de carinyo, amb molta estimació, i és un personatge que el seu sobrenom, posat per aquesta narradora en primera persona, de la qual no sabem el nom, per cert, doncs fa un àlies, que és Àngel, perquè realment és un dels personatges que és molt bona persona, és molt atent, molt dolç, molt senzill, i pobre, li va tocar estar en una guerra que no era ni la seva. Ell va haver de marxar d'Itàlia per unes circumstàncies que ara no us puc explicar, perquè també té a veure amb el final de la novel·la, però bé, és així l'únic personatge que jo destacaria dels altres, tot i que tots són personatges que estan molt ben dibuixats, perquè són personatges molt entranyables. Com la vida mateixa, també hi ha personatges que són el que se'n diria uns malparits, perquè, a veure, tot el que són, sobretot els militars, tot el que són personatges així del rang i que tenen poder, doncs ja no són tan bona gent, i des de l'Eulàlia no podria ser mai Àngel. I bé, poca cosa més us puc explicar, perquè clar, al final, a veure, són històries que ja sabem com acaben, perquè són històries històriques, però sí que la principal, diguem, trama, que seria la relació de la Virgínia i la protagonista, això sí que no es puc dir pas al final. Però és d'aquelles novel·les que jo sempre dic que tenen final sorpresa. Per tant, fins que no s'acaba la novel·la, realment no saps ben bé ni tan sols si pots imaginar com acabarà aquella relació, com acabarà, com ella, com dibuixa la nostra protagonista, com dibuixa un passat a través d'unes cartes trobades en un bagul d'una llibreria perduda al mig de Barcelona. I fins aquí puc explicar. I bé, bona nit a tothom, ens sentim d'aquí 15 dies.
Doncs moltes gràcies per la teva col·laboració i t'esperem d'aquí 2 setmanes. A reveure, Helena.
El noticiari.
Bé, la noticiari d'avui presentem diferents notícies. Comencem per dir que l'estimat president de les Illes Balears ha tingut la ocurrència de canviar la freqüència de V3 i ocupa la del 324 i el Super 3. Per tant, vol dir que la gent de les Illes Balears o es canvia de freqüència o no podrà veure la televisió catalana. Això afegit al fet que ara vol fer un pacte nacional per l'educació. Amb tot el merder que té allà a les Illes i que no vol dir que canvia de política, sinó que simplement vol veure que s'acosta a les eleccions d'aquí 6 mesos, i per això doncs ara vol fer pactes especials. Però això d'aquí també haurà de pagar-ho.
Molt bé, no sé si el nom de Sherlock Holmes us diu alguna cosa, suposem que sí. Tots aquells que estigueu interessats per aquest personatge, el detectiu més famós, teniu una cita a Londres, concretament. La figura de Sherlock Holmes és inesgotable, és el personatge literari del qual s'han fet més adaptacions, i des de fa pocs dies, com dèiem, és també el protagonista d'una gran exposició al Museu de Londres. Si voleu més informació, podeu anar al web museumoflondon.org.uk. Aquesta exposició es diu L'home que no va viure mai i que no morirà mai. Es veu que en aquesta mostra, a més d'exposar manuscrits de Conan Doyle, el creador del detectiu, i il·lustracions dels relats i les novel·les, se submergeix en la fesomia de la ciutat de Londres de finals del segle XIX. El diari Ara, avui, feien precisament una petita explicació sobre aquesta exposició i donaven fotografies sobre alguns dels objectes que podeu veure en aquesta exposició. James Moriarty, una pipa del segle XIX, un barret de caçador de daines, xeringues de vidre i metall amb un estoig de vellut, violins, o sigui, molts objectes relacionats amb aquest personatge.
Bé, i últimament s'han publicat una sèrie de llibres d'aquests que anomenem epistolaris, perquè recullen cartes creuades entre escriptors. Concretament, per exemple, Barcelona, Roda de Ter, les cartes creuades entre Joan Vinyoli i Miquel Martí i Pol, o l'epistolari Joan Coromines, Pere Bosch i Gimpera, Pau Vila i Antoni Griera, tots ells personatges, diguéssim, d'abans de la Guerra Civil i probablement recull també cartes posteriors a la Guerra Civil d'aquests especialistes en llengua, o l'epistolari Jordi Arbonès i Matthew Tree, i encara l'epistolari entre Jordi Arbonès i Joaquim Carbó.
Bé, seguim amb les notícies. El llibre blanc de la transició nacional es presenta en un cicle de conferències al Born. Va començar dijous passat amb Joan Vintró i Joan Maria Reniu, membres del CATAN, C-A-T-N. El Born Centre Cultural dedica els 4 dijous previs al 9 de novembre a difondre, analitzar i comentar el llibre blanc de la transició nacional, amb la versió síntesi, que té unes 128 pàgines, i per tant, des d'aquí us podeu baixar directament des de la pàgina web. A Catalunya, amb la participació dels 8 membres del Consell Assessor, que seran aquest dijous, ja ho hem dit, i llavors, a partir d'ara, les que es faran serà el dijous 23 d'octubre, es presentarà la creació del nou estat i la integració a la comunitat internacional, el dijous 30 d'octubre la conferència de l'Organització de Catalunya com a nou estat, a càrrec d'Àngel Castanyeri, i la conferència la internacionalització del procés català, a càrrec de Carles Boix. Finalment, el dijous 6 de novembre, 3 dies abans de la consulta, el torn de Núria Bosch i Germà Bel a la conferència La viabilitat econòmica d'una Catalunya independent.
Una altra informació, no precisament massa bona. Després de 80 anys, l'editorial Moll ha tancat. Es veu que feia 3 anys que les coses no anaven bé i al final no s'ha pogut salvar. L'editorial Moll, que va ser fonamental en la recuperació de la cultura escrita en català, tant a Catalunya com a les Illes Balears, ha tancat. Això ens n'assabentàvem ahir, em penso. La notícia del diari és d'avui, dia 21 d'octubre. El Francesc Moll...
Francesc de Borja, oi?
No, Francesc Moll, que és el fill de Francesc de Borja Moll. El Francesc Moll diu que tenia una última esperança, que un inversor es fes càrrec de la continuïtat de les col·leccions i continués la feina que el seu pare, aquest que deies tu, Jordi, Francesc de Borja Moll, de fet, ell, aquest filòleg, Francesc de Borja Moll, va ser qui la va iniciar, aquesta col·lecció, l'any 1934, amb el primer llibre de la col·lecció Les Illes d'Or, el llibre de Miqui Amat, de Ramon Llull. Són, és que clar, sap greu dir-ho, però és que són 1.200 títols amb autors com Joan Fuster, Vicent Andrés Estellers, Blai Bonet, Rosselló Porça, el Joan Alcover, Maria Antònia Salvà, Llorenç Ribé, Baldassar Porcel, aquest, en Joan li agrada molt Baldassar Porcel,
sí,
que sí.
N'era molt amic.
Sí, molt amic.
I una altra cosa, no, l'editorial Moll no era la que editava el Diccionari Català Valencià Balear?
Sí, efectivament.
Va editar aquest, que és un gran diccionari, que jo el tinc a casa, per cert.
Diu que en temps de repressió lingüística va editar el Diccionari Català Valencià Balear, que va ser pioner en la recuperació catalanista del dia de Sant Jordi. També, o sigui que, bé, és una llàstima, però ja se sap que a vegades aquestes coses passen.
Bé, i hem arribat al final del programa. Ja sabeu, al final del programa sempre hi ha la frase, i precisament la frase triada avui la va popularitzar molt un amic de Francesc de Borja Moll, o un col·laborador, si voleu, de l'obra del Diccionari Català-Valencià-Balear. Qui era aquest col·laborador? Era Joan Ballester i Canals, un llibreter que tenia la seva llibreria just darrere de la Universitat de Barcelona, abans anomenada Universitat Central, fa uns anys, avui dia Universitat de Barcelona, i quan sorties de la universitat podies anar a la seva llibreria, on sempre hi havia una especialització en el camp de Catalunya i Països Catalans. Només hi havia llibres en català. Quan ell editava llibres en edicions de portació catalana, per exemple, alguns els editava a París per evitar-se problemes de censura, hi afegia sempre un refrany. El refrany era: entre tots ho farem tot. I crec que aquest refrany pot ser molt interessant i molt necessari en moments com aquest, en què la unitat és imprescindible.
Molt bé.
Aquesta famosa frase, que tens raó, tens tota la raó del món, amb aquesta afirmació. Doncs amb això acabem el programa d'avui, el programa 272, però que la setmana que ve ens acompanyeu a un nou Tirant de Llibres.
Si tot va bé, la setmana vinent tenim una entrevista amb un lingüista important.
I tant, un lingüista de la Universitat Autònoma de Madrid, Juan Carlos Moreno Cabrera, autor d'un llibre sobre l'imperialisme lingüístic espanyol.
Doncs això serà la setmana vinent. Fins llavors, bona setmana.
A reveure, us esperem a totes i a tots. I no falteu aquest divendres a la biblioteca a les 8 per sentir la presentació del plagi de Sílvia Romero, la nostra col·laboradora del programa.
Bona setmana.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!